La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Últimes hores negres a València i a la seua àrea metropolitana. Un home ha assassinat el logopeda del seu fill en sospitar que estaria abusant sexualment d'ell. I a això sumem un altre assassinat, el d'un home en una nau industrial abandonada d'Aldaia enmig d'una baralla. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Anem de seguida amb l'última hora. Avui, a més, tornem a insistir en la situació que travessa la vivenda a casa nostra i estarem també a Alacant. La ciutat prepara ja els últims detalls per als dies centrals de les fogueres d'enguany. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Guàrdia Civil ha detingut dos homes després de l'assassinat este matí d'un altre home en una nau industrial abandonada d'Aldaia, a l'àrea metropolitana de València. Hauria sigut assassinat en el transcurs d'una baralla entre ells i amb més persones també, tot en una nau industrial abandonada que víctima i agressors feien servir com a vivenda junt amb altres persones, totes elles migrants. La investigació continua oberta i efectius policials es mantenen al lloc dels fets per tal d'esclarir les circumstàncies en què s'hauria produït l'assassinat. A això hem de sumar el brutal crim del logopeda del barri de Marchalenes de València. La Policia Nacional està escorcollant avui el centre de logopèdia, ha recuperat la navalla de 15 centímetres amb la qual l'agressor va assassinar el logopeda d'apenes 32 anys d'edat. Els fets van ocórrer ara fa just 24 hores. La víctima va rebre diverses ganivetades mortals. Les primeres investigacions estan centrant-se ara en verificar si el crim podria estar relacionat amb la sospita d'abusos sexuals, perquè, segons la versió de l'arrestat, va trobar-se el fill de només 2 anys sense pantalons i sense bolquer junt al logopeda a l'interior del centre de logopèdia. No obstant això, no sembla que el logopeda hagi protagonitzat casos similars abans. No consten, en principi. La delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé, confirma que el detingut es troba ara mateix a l'espera de passar a disposició judicial.
En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos y la persona detenida, que fue detenida inmediatamente, será puesta a disposición judicial en cuanto terminen los primeros trabajos para las pesquisas, para la investigación.
I els companys del diari Levante publiquen avui que el passat cap de setmana es va interceptar el primer dron a la presó de Picassent, que tractava de fer arribar per l'aire objectes als presos des de fora. En este cas, objectes relacionats amb la telefonia, 2 telèfons mòbils, carregadors, targetes SIM. És la primera vegada que succeeix això a la presó de Picassent. Joaquín Leivas, el portaveu d'ACAIP UGT. Joaquín, bona vesprada.
Bona vesprada.
Aprofitant esta notícia, Joaquín, volem fer amb tu una radiografia de l'estat de les presons valencianes. En quina situació es troben centres penitenciaris com estos a dia d'avui?
Pues el momento en el que nos encontramos actualmente es un momento de aumento de población reclusa. ¿Esto qué significa? Significa que los centros que ya de por sí estaban bastante masificados ahora entran en un proceso casi de hacinamiento en un contexto de aumento de población reclusa y además de una población reclusa muy heterogénea, muy variada, con un problema importantísimo de salud mental dentro de las prisiones, un importante problema también de adicciones, genera una complicación adicional al ya de por sí complejo sistema penitenciario.
En termes més pràctics, Joaquín, els treballadors penitenciaris, a quins reptes o a quins desafiaments heu de fer front al vostre dia a dia a la presó?
Pues ahora mismo uno de los principales problemas que nos encontramos es el déficit de médicos con el que se encuentran las prisiones españolas en general y de la Comunidad Valenciana en particular. Estamos hablando de un déficit de médicos que supera el 75%, como digo, en un contexto en el que hay un índice de población reclusa aproximadamente del 30% con problemas de salud mental y con graves problemas de adicciones. Esto implica que no pueden tener esa atención personalizada, individualizada, y generan múltiples incidentes, violencia entre internos, violencia de los internos a los trabajadores. Hablamos de más de 500 agresiones a trabajadores penitenciarios y más de 7.000 agresiones entre internos el año pasado. Esto es una problemática muy seria. Hacemos que las prisiones se conviertan en contenedores de personas en vez de en espacios donde se trabaje por la reinserción y la reeducación social.
¿Y cómo es mejoraría esta situación? ¿Qué es el que demaneu a las instituciones desde ACAIP UGT?
Pues uno de los principales focos lo tenemos que ver precisamente en la provincia de Valencia. El centro penitenciario de Siete Aguas lleva muchísimos años en el proyecto parado. Es un proyecto que ayudaría a aliviar la situación que sufre el centro penitenciario de Picassent, el centro penitenciario más grande de España, alberga más de 2.200 presos, y este proyecto ayudaría, por un lado, a aliviar ese problema de masificación en el centro de Picassent, también los problemas de seguridad que hay en este centro penitenciario, unas infraestructuras muy obsoletas, muy deterioradas, y para ello sería prioritario que este centro penitenciario de Siete Aguas abriera sus puertas. Uno de los principales problemas es el hacinamiento, la dificultad de clasificación interior y la dificultad de poder trabajar con los internos, unidos a los problemas de salud mental y a la heterogeneidad de la población reclusa, lo que requiere también una inversión en personal, de manera que podamos atender todas estas especificidades.
I en este sentit, Joaquín, hi ha diàleg amb el Ministeri de l'Interior?
El diálogo con el Ministerio siempre ha sido complicado. Sí que es verdad que en los últimos años se ha podido reactivar, pero es muy lento, se tarda mucho en poder hacer entender cuáles son las necesidades del sistema penitenciario. A veces parece que estemos hablando idiomas distintos porque no vemos la misma situación ante datos que son muy, muy llamativos y muy elocuentes. Hay que reconocer que no van todo lo rápido que a nosotros nos gustaría, porque los problemas están ya y hemos empezado a atacarlos demasiado tarde, con lo cual es necesario correr para poder solucionar todos estos déficits con los encontrados. Déficits de inversión pública en infraestructuras, en personal y sobre todo del organigrama de trabajadores penitenciarios, de manera que podamos atender a esas necesidades actuales de la población reclusa.
Hem parlat avui amb Joaquín Leiva, és el portaveu de CAIP UGT. Gràcies, Joaquín, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
Muchas gracias a vosotros.
El viernes 19 de junio, programa especial Hogueras de San Juan en Comunidad Valenciana en la Onda. A partir de las 2:30 de la tarde y desde Alicante, ofreceremos una completa previa de las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de la Comunidad Valenciana. Analizaremos los preparativos, los principales actos del programa festivo y todo lo que rodea a una celebración que cada año convierten a Alicante en la capital festera de la comunidad. Arte, tradición, pólvora, música, gastronomía y todas las claves para disfrutar de las Hogueras de San Juan. El viernes 19 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, desde Alicante, programa especial Hogueras de San Juan, en Comunitat Valenciana en la Onda. Colabora Generalitat Valenciana.
7:28, la Generalitat ha aprovat avui l'avantprojecte de llei d'acompanyament als pressupostos d'enguany, que, d'entre altres coses, contempla rebaixes fiscals i reforça també els controls en el procediment per a accedir a vivendes de protecció oficial. Crònica política amb Núria Moreno.
El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, manté que és possible baixar impostos i mantindre els serveis públics. Pel que fa a les rebaixes fiscals, la llei d'acompanyament inclou una reducció dels tipus autonòmics de l'IRPF.
En prácticamente la casi totalidad de tramos, con una intensidad mucho mayor para lo que serían rentas medias y bajas. Especialmente va a afectar a los niveles comprendidos entre 32.000 i 72.000 euros.
La llei d'acompanyament inclou també modificacions que, segons el Consell, reforçaran els controls i les garanties d'adjudicació de vivendes públiques protegides. La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Susana Camarero, assegura que l'objectiu és que s'acaben els dubtes i que tot estiga més justificat i acreditat.
Más control en la firma de los contratos. El visado administrativo deja de ser un trámite meramente formal, pasa a convertirse en un mecanismo de control reforzado. La administración va a comprobar los ingresos, la situación económica, la información patrimonial, el cumplimiento de todos los requisitos de acceso. Es decir, antes de autorizar la compra o el alquiler, se va a verificar de forma más exhaustiva que el beneficiario cumple con todas las condiciones.
Se establirà també el criteri de l'arrelament. El Consell defensa que es du a terme després d'arreplegar les peticions de veïns i alcaldes que porten temps demanant la preferència de les persones que viuen en un municipi a l'hora d'accedir a aquestes promocions, i rebutja el govern valencià que es tracte d'una qüestió ideològica ni d'origen o nacionalitat.
La Comunitat Valenciana travessa un dels moments més complexos en relació amb el preu de la vivenda. El preu del lloguer se situa ja un 50% per damunt dels nivells del 2007, segons un estudi recent publicat per Fotocasa. Casa Caritat València adverteix per la seva banda que la crisi de la vivenda és també una de les principals barreres per a completar la inserció de les persones ateses per esta entitat. Amparo Sánchez.
L'any passat van atendre 553 persones en els seus tres recursos residencials, un d'ells el projecte Fènix, que compta amb 22 pisos supervisats a València i Torrent i que comparteixen els usuaris. Gràcies a ell, Jaume Nava, mare soltera, ha pogut tindre una oportunitat.
Pude regularizarme gracias al apoyo de Casa Caridad. Me dieron esperanza porque realmente pensé que iba a quedar en calle con mi niño. Nos dieron una sensación de hogar, que es una tranquilidad enorme, y más cuando ella dio un punto que era que antes de yo estar aquí, era pensar o pagava l'alquiler o era la comida.
Casa Caridad fa una crida a la societat valenciana perquè es facin socis i donar continuïtat al seu projecte de suport a les persones més vulnerables.
Els pares i mares del Col·legi Censal de Castelló de la Plana han posat en marxa un sistema de monitoratge que de les temperatures a les aules. La idea és denunciar les elevades temperatures a la Inspecció de Treball, sobretot després d'aquestes últimes setmanes de vaga educativa ací a casa nostra. Fa just una setmana, dimarts passat, contàvem a la ràdio l'inici dels exàmens de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Avui, una setmana després, l'Ajuntament de Torrevella ha rebut Ricardo Regalado, és un dels seus veïns i és, a més, una de les notes més altes a la selectivitat d'enguany. Com ha anat l'acte, Esther Sánchez?
Durante el acto se ha puesto el énfasis en el esfuerzo y la trayectoria del estudiante que iniciará el grado de medicina en la Universidad Miguel Hernández de Elche en homenaje a su padre fallecido. El joven se ha mostrado sorprendido por alcanzar la máxima calificación autonómica.
Una alegría inmensa, o sea, yo me esperaba una buena nota, pero para nada ser el mejor de la comunidad valenciana. Con mi familia más eufórica que yo incluso. Estudiaré medicina en la UMH, pero ya a partir de ahí los pasos que seguiré todavía no lo sé.
Ricardo Regalado ha compartido el logro con su familia, profesores y compañeros, animando a futuros estudiantes a confiar en el trabajo diario y la organización.
I ja ho avançàvem en titulars. Alacant està ultimant a esta hora els detalls per a entrar en els dies grans de les fogueres d'enguany. S'activarà a primera hora de demà dimecres l'anomenat Circuit Fogueres, amb limitacions al trànsit al centre de la ciutat per a facilitar el transport de materials de cara a la planta i també el muntatge dels arracons. La prèvia està vesprada amb Pepe Requena.
Con toda la iluminación especial instalada en la plaza del Ayuntamiento, ya se encuentran las primeras piezas de la hoguera oficial titulada Singulares de Pedro Espadero. La planta se extenderá hasta el sábado, cuando dará los últimos retoques. Según el artista, pretende ser un homenaje a esas otras fiestas singulares de los pequeños municipios.
Pero fiestas menos conocidas, fiestas que son para mí singulares, que es el título de la hoguera. Esa fiesta que muchos desconocemos de pueblos pequeñitos. Entonces he querido reflejarlas en la hoguera para que esta gente de estos pueblos, cuando venga a Alicante, no verá, vea un trocito de ellos y de su tradición aquí en nuestra operación.
El concurso de mascletas empieza el viernes y esa noche ya se plantarán las hogueras, los recos y las barracas. Según la categoría, cada uno dispondrá de un horario para el acopio y transporte. En cuanto a la seguridad, se pondrá especial atención a las zonas con más público, como la playa, la Plaza de Toros o la Plaza de los Luceros, donde por primera vez se señalizarán con banderolas las vías de evacuación durante el disparo de las mascletas.
Abans de connectar amb Eduardo Esteve, amb els esports, encara que també relacionat amb això, l'Ajuntament de València ha acollit avui la presentació oficial de l'edició d'enguany de la carrera Ponle Freno a València, una iniciativa solidària del grup A3 Media i de la Fundació AXA. La carrera serà el pròxim diumenge amb dues modalitats, una de 5 quilòmetres i una altra de 10. Les dues eixiran i conclouran al mateix punt, el Passeig de l'Albereda, just davant de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, una nova carrera Ponle Freno a la capital valenciana. Mirem ja cap al panorama esportiu valencià d'avui amb Eduardo Esteve. Edu, bona vesprada.
Què tal, Ramon? Bona vesprada.
En una setmana a la qual estem i anem a estar molt pendents del València Bàsquet, una setmana important per a ells, eh?
Sí, perquè, com dius, València Bàsquet ja prepara el primer partit de la final de la Lliga ACB d'este proper dijous davant el Barça i avui ha parlat Álvaro Cárdenas, per ahir la seua primera final.
No sé, la verdad que bastante ilusión. Nadie me hubiese dicho que iba a estar en el mes de junio jugando una final de ACB, así que con muchas ganas de ver si podemos ganarla. Bueno, yo creo que lo que llevan haciendo todo el año, ¿no? Cuando salimos con energía en defensa y imponiendo nuestro ritmo, es difícil seguirnos. Yo creo que contra Juventud y Bilbao ellos quizás no estaban tan acostumbrados a jugar un partido, descansar y volver a jugar, pero bueno, Barcelona sí que lo está, así que no va a ser nada fácil, pero yo creo que eso, ser fieles a nuestro estilo, va a ser la clave.
Per altra banda, i en quant al futbol, ahir comença el Mundial per a Espanya i encara que no hi ha representació del València, sí que va debutar un futbolista que pretén el conjunt de Corberán. Ho va fer amb Bèlgica. Víctor Lluc, bona esperada.
¿Qué tal, Eduardo? Bona vesprada. Sí, Tomàs Meniel, el belga, el lateral dret que va jugar ahir amb la selecció de Bèlgica davant Egipte en l'empat a un, va completar un partit en el que va disputar els 90 minuts i va donar l'assistència de gol de l'empat. Amb 34 anys va jugar tot l'encontre amb la selecció belga. És l'escollit per part de Carlos Corberán per a reforçar el lateral dret, ja que vol l'experiència d'un jugador que, recordem, acaba contracte i que, per tant, arribaria lliure al València. Hi ha altres opcions damunt la taula, com la d'Andrés García, el futbolista que arribaria cedit per l'Aston Villa, però la prioritat, en este cas per al tècnic valencianista, és la de Tomàs Meniel, que ahir va debutar en el Mundial amb la selecció de Bèlgica.
Gràcies, Víctor. Villarreal i Castelló demanen oficialment començar la lliga de visitant. Víctor Fran, bona vesprada.
Què tal? Bona vesprada. Estiu d'obres en els principals estadis de la província de Castelló. Això és en l'estadi de la Ceràmica Villarreal i en l'Skyfy Castalia de la capital de la Plana. D'esta forma, tant Villarreal com Club Deportivo Castellón han demanat començar la Lliga a domicili aquesta temporada, en el cas del Villarreal inclús els dos primers partits que tenia que jugar com a local. D'aquesta forma, podríem estar fins al mes de setembre sense futbol en la província de Castelló.
Gràcies, Víctor. Pel que fa a l'Elx, ja ha arribat el nou tècnic. Felipe Canals, bona vesprada.
Buena vesprada, Edu. Ya se encuentra en Elche el nuevo preparador franjiverde, el argentino Martín Anselmi, de 40 años. Llega para sustituir a Eder Sarabia. Tiene el listón alto porque así lo ha dejado el técnico vasco. En las próximas horas, Anselmi será presentado como nuevo preparador del Elche y echará a andar la planificación deportiva de la próxima temporada.
Gracias, Felipe. Y l'Hércules vol tancar al lateral esquerre David López. David Esteve, buena vesprada.
Buena vesprada, el Hércules tiene encarrilada la operación y el fichaje de David López, lateral izquierdo que este curso pasado ha militado en el Sevilla Atlético. Además, ocuparía ficha sub-23. El club tiene previsto renovar a Javi Jiménez por 2 temporadas y blindar ese puesto con la llegada de David López. Ya tendría esos 2 jugadores por demarcación que necesita Beto.
Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
Perfecte, gràcies, Edu.
Adeu.
35 graus de màxima avui a l'interior de la Ribera Alta i a la Canal de Navarres també. Les temperatures continuen pujant així progressivament, també les mínimes, per cert, i a tropicals de manera generalitzada a tot el litoral de la comunitat. Així està la Comunitat Valenciana a 16 de juny de 2026. Continua la brújula en directe, així, a Onda Cero. Molt bona vesprada.
Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.